Des del monestir de Santa Maria de Solius, us hem ofert l'ofici de completes.
Ràdio Estel.
Rutes, fires, festes majors, entrevistes, consells, música i molt més cada diumenge a la una del migdia a Rutes per Catalunya, el programa que cada setmana et proposa un nou descobriment de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges a la una del migdia a Ràdio Estel. Telèfon del programa 902 020 412. 902 020 412. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Peyo Sánchez dona les claus per interpretar l'encíclica ecològica de Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Aquest estiu imagina't allà on vulguis amb el club més amics. El juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. El juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Ràdio Estel. Diàlegs cap a la mitjanit.
Hola, bona nit, amics i amigues. En la setmana en què s'ha publicat la nova encíclica del Papa Francesc, Laudato Si, volem començar avui el programa recordant un fragment d'una altra encíclica, escrita ja fa unes dècades, l'Evangeli de la vida, per Joan Pau II. En el punt 68, el Sani Pontífex polonès diu: una de les característiques pròpies dels atemptats actuals contra la vida humana, com ja s'ha dit, consisteix en la tendència a exigir la seva legitimació jurídica, com si fossin drets que l'Estat, almenys en certes condicions, ha de reconèixer als ciutadans, i, per tant, la tendència a pretendre la seva realització amb l'assistència segura i gratuïta de metges i agents sanitaris. En definitiva, es vol donar via lliure a través de les lleis i del sistema jurídic el que és, de vegades, atemptar precisament contra la vida. És el cas del suïcidi assistit o l'eutanàsia. Hem sabut ara fa uns dies que el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal d'Estrasburg, ha avalat deixar morir el tetraplègic francès Vincent Lambert, un tema que hauran de complir ara les autoritats franceses, o no. Aquí hi ha l'etern debat entre els temes de consciència i el compliment de les lleis quan són injustes, com també de les sentències judicials. D'això parlarem avui en clau de bioètica amb Isabel Viladomiu. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens acompanya, com dèiem, Isabel Viladomiu, màster en bioètica i psicòleg clínica. Bona nit, benvinguda.
Bona nit. Bona nit a tothom. Molt bé.
Doncs tenim una notícia important, i és que el Tribunal d'Estrasburg ha donat via lliure
a retirar el suport vital amb un malalt.
Sí, per això diem deixar morir.
Exacte, retirar el suport vital. L'aigua i l'alimentació a un pacient, un noi que en l'actualitat té 38 anys, que està en estat vegetatiu persistent per un accident de tràfic que tuvo en el 2008, gravíssim, i bueno, que l'ha postrat en una cama, està en... Bueno, se habla de que está inconsciente, no se sabe hasta qué punto su estado de consciencia, bueno, pues desde luego no se puede relacionar con los demás, pero es un estado vegetativo persistente. La familia tiene una familia grande, sus padres, no sé cuántos hermanos tiene, pero tiene hermanastros, es una familia extensa, se habla de más de 8 hijos, pero están un poco enfrentados porque los padres quieren cuidarlo, quieren que no se retire este soporte básico, que lo está manteniendo con vida. Un estado vegetativo persistente no necesita respiración asistida y otros medios pues más agresivos para mantenerlo con vida, sino que él sigue viviendo. Y hay parte de la familia pues que quiere retirar este soporte.
Aquí la cuestión es si hi ha esperança que Vincent Lambert visqui o superi aquesta situació. Bueno, perquè davant aquesta esperança no pot estar mai legitimat deixar-lo morir.
Bueno, es que aquí está el gran debate, ¿eh? Porque no es que sea la esperanza la que legitime la acción de retirar el soporte vital o no, sino se puede retirar el soporte vital a una persona porque, bueno, en este caso sería un enfermo dependiente, absolutamente dependiente, pero que se le retira un tratamiento de soporte vital con una intención, y es... que muera. Claro, en el fondo estamos ante un homicidio. No sería un acto directo de suprimir la vida, sino una forma indirecta de buscar con nuestra intencionalidad su muerte. Claro.
Per tant, fins i tot sense aquesta esperança o amb els dubtes sobre aquesta esperança, també és prioritari deixar-lo viure, clar, perquè és una persona humana.
Bueno, hay muchos bioéticos que piensan que aquí está el debate. Que en Francia parece ser que hay entre 5.000 y 6.000 personas en este grado de dependencia, de absoluta dependencia, viviendo con soporte vital asistido. Y en otras partes, aquí en España seguro que también, no sé concretamente cuántos casos, pero que el tema está, ¿qué hacemos con estas personas? Y, claro, aquí se erige como un principio desde la bioética, un principio inviolable que sería luego que iría tomando sus matices en cada caso, pues con personas bien formadas y sabiendo bien lo que se está indicando, el respeto a la vida. Entonces, esto sería lo que en un principio debe siempre buscarse. Claro, es legítimo matar, es legítimo buscar la muerte de alguien intencionalmente, sabemos que no. Entonces, estos casos que no sabemos muy bien, bueno, que realmente, bueno, pues son verdaderas cruces. ¿Por qué no admitirlo, no? Pero ya, siempre el amor, el acompañamiento, el bien de las personas, el mantener con vida, el no alzarse con el dominio de la vida del propio hijo, del hermano del enfermo, en este caso, Vicenç Lambert, ¿no? Bueno, me parece que es el tema clave. Ahora, Ignasi, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo ha tenido 12 votos a favor y 5 en contra. A Estrasburgo llegó en el 2002 el caso de Diane Petri, que también comentamos en estos micrófonos, ¿eh? Uh-huh. Esta señora recurrió al Tribunal de Estrasburgo para que fuera matada por su marido y su marido no fuera penalizado. Bueno, en aquel momento la sentencia del Tribunal de Estrasburgo reconoció que no había, que el derecho de protección a la vida no incluye un derecho a ser matado. Cuando uno decide. Y así se zanjó un tema muy, muy a favor de los pacientes. Yo recuerdo que aquella vez estuve hablando con Gonzalo Herranz, gran bioético y profesor de ética médica, sobre este tema, y él dijo, ha sido una gran victoria para los pacientes. Pues ahora, en este momento, el Tribunal de Estrasburgo es como si cambiara su doctrina y tira atrás y dice que sí, que es legítimo retirar este soporte vital, claro. Yo personalmente no lo haría nunca, no lo aconsejaría nunca. Aconsejaría, a pesar del coste, a pesar del sufrimiento humano, a pesar de todo, mantener a estas personas en, bueno, tomando las decisiones que se tienen que tomar en cada momento a favor de ellas, ¿no? Su bien, pero no alzarnos con la vida de unos de otros, porque si no, estamos ante un negociado de vidas, ¿no?
Avui parlem amb la psicòloga clínica Isabel Viladomiu en el nostre diàleg cap a la mitjanit. La qüestió és que si el Tribunal d'Estrasburg ha hagut de decidir sobre la vida del tetraplègic francès Vincent Lambert i ha decidit que se'l pot deixar morir, és perquè algú també ho ha demanat.
Sí, sus hermanos y su esposa.
Que són els que estarien d'acord amb aquesta, sí, amb aquest, sí, no allargar-li la vida.
Sí, realmente también la esposa ha hecho unas declaraciones también no en desagradable y contenta por esta sentencia, sino realmente es una situación terrible para todos, la esposa, los padres, ya quieras o no quieras. O
sea, i l'instint humà de dir, sí, per
claro,
això és millor no viure, és molt lògic,
claro,
també
claro,
molt comprensible.
Claro, es comprensible.
També volem ser sensibles, no, exacto, a les persones
exacto,
que ho veuen així.
Totalmente, y respetar esta iniciativa, incluso de recurrir a la justicia, pues cuando uno piensa que realmente tiene el derecho, pero el derecho me parece que los principios de derecho sobre la protección de los más débiles están ahí, ¿no?
I ara no hi ha res a fer, per dir-ho en paraules
bueno,
col·loquials.
En este momento lo que ha hecho la familia y los hermanos ha sido colgar en YouTube un vídeo que aconsejo que todas las personas que quieran entren a verlo sobre Vincent Lambert.
Buscant Vincent Lambert.
Sí, un vídeo muy actual, en el cual entra en contacto con un hermano que viene de Estados Unidos y bueno, y parece que lo reconozca, parece que diga pourquoi, bueno, una serie de cosas. Yo realmente, ante el vídeo y ante verlo, realmente digo, es un ser humano que merece toda la protección y todos los cuidados que, pues, que seamos capaces de darle.
Doncs estarem pendents del que passi finalment amb Vincent Lambert. Hem d'acabar, i ho fem recordant, una part del missatge de Francesc als participants en l'Assemblea General de l'Acadèmia Pontifícia per la Vida al febrer de l'any passat. Deia, entre altres coses, que s'oblida sovint que les relacions entre els homes són sempre de dependència recíproca, i això doncs també inclou la discapacitat i l'ancianitat. També diu que la salut no determina el valor de la persona, i també que la salut o la discapacitat no són mai una bona raó per excloure i encara pitjor per eliminar una persona. Tinguem en compte això en una època en què intentem eliminar precisament les barreres arquitectòniques. I també diu el Sant Pare que en la família es pot aprendre que la pèrdua de la salut no és una raó per discriminar algunes vides humanes. Ens quedem amb aquesta reflexió i tornarem segur una altra vegada sobre el tema. Gràcies, Isabel Viladomiu, per la vostra col·laboració. Adéu-siau.
Bona nit.
El diàleg cap a la mitjanit torna dissabte vinent a 3:15. Us hi esperem. Que descanseu.